Podcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Hola, benvingudes a un nou episodi de l'Empodcat, el 40 de la quarta temporada. Com sempre, l'Empodcat el fem tant en Xavi Basurto des de l'Empordà. Bon dia, Xavi.
Hola, bon dia, com estàs?
Però bé, avui a casa, cosa estranya, últimament. Jo mateix, l'Albert Oms, des de Cerdanya. @mermetpirineus a Twitter, tinc el blog que es diu mermetpirineus i treballo a l'Hospital de Cerdanya i a la base SEM del territori. I tu, Xavi, on et podem trobar?
Sí, jo estic físicament, estic a l'Hospital de Figueres i a la 606 també de Figueres. I per via web estem al blog urgem.cat i a Twitter @urgemcat.
Escolta'm, avui el tema el faràs tu, però jo abans et vull donar les gràcies.
Ah, mira que bé, per què? Què ha passat?
T'explico. Em sembla que és l'episodi 1 de l'Empodcat, parlàvem de la anafilàxia,
Sí.
D'una entrada que havies fet tu. Doncs mira, en una de les últimes guàrdies, justament un company de feina es va xungar molt d'una picada de vespa a la qual era al·lèrgic i va anar molt bé fet aquest episodi.
Ahà, molt bé.
El que hem de posar l'adrenalina ràpid no ens ha de fer por i tal, perquè hi ha un moment que em vaig començar a posar molt tonto, insistint molt. O sigui, primer corticoides i després l'adrenalina vaig començar a dir voleu dir? Si no haguéssim insistit tant, no hagués anat tan bé. Espectacular, eh? 3 minuts d'adrenalina i, escolta'm, ja, de la xungada ja ningú se n'en recordava.
Sí. L'únic que salva la vida amb aquest tema és l'adrenalina. L'altre és tractament adjuvant simptomàtic.
Doncs l'individu aquest ens deu una cervesa.
Que ens faci uns likes.
Exacte. Un parell de guàrdies abans vaig haver de posar una gel també, que també em va anar bé haver-ho gravat en el seu dia. Però aquest és un altre tema. Déu-n'hi-do les guàrdies que estem portant, vist que és temporada baixa.
Molt bé, molt bé. Me n'alegro.
Doncs bé, un cop fem l'agraïment, doncs vinga, va, Xavi, comença amb el tema d'avui, que potser no és molt sexy, però sí que és important.
Home, és sexy perquè parlarem de sexe, també.
Vaja.
Sí, clar, a urgències també hem de parlar de sexe. Aleshores, sí, parlem del tema dels diagnòstics dels pacients amb VIH que veiem a urgències. És a dir, de detecció precoç dels pacients seropositius per VIH. Això és un tema que ja vam parlar a Urgem, ja l'any 2018, ja vam fer una entrada que es deia VIH positiu, oportunitats perdudes a urgències. I això era un tema perquè a Anglaterra ja s'estava movent de que sempre que puguem, qualsevol mínima oportunitat que veiem a un pacient que per el que sigui tingui algunes característiques determinades, no perdem l'oportunitat de demanar-li, fer-li un test de VIH, perquè hi ha molts pacients que no saben que són seropositius pel VIH. Aleshores ja vam fer una entrada explicant aquest tema de les oportunitats perdudes, del diagnòstic tardà i les seves conseqüències. Aleshores aquí parlàvem de, em sembla que eren com 10 malalties indicadores, que si les veus a urgències, doncs no t'ho pensis i demanes permís al pacient, un consentiment informat encara que sigui verbal, i li demanes un test de VIH. Això ho vam fer-ho doncs, el 2018 i després això s'ha anat movent. I ara ja fa com un parell o tres d'anys que hi ha diverses iniciatives a nivell espanyol i a nivell català que han fet molt bona feina i sembla que s'està complint l'objectiu que marca l'OMS i totes les entitats oficials que ens demanen. Aleshores, faig una miqueta de resum del tema. Sabem que el VIH provoca aproximadament 1 milió de morts a l'any actualment a tot el món. A Catalunya tenim 33.000, 34.000 persones infectades i això representa una prevalença en adults del 0,45%. Això té una incidència d'aproximadament 6 nous casos per cada 100.000 habitants i any. Això el 2022 a Catalunya. 6 casos nous per 100.000 habitants i any. Per tant, on estigueu treballant vosaltres, mireu quants habitants teniu de referència del vostre territori i calculeu. Això abans de la pandèmia eren de 8,5 casos nous per 100.000 habitants i any i ara després de la pandèmia va baixar, però la tendència és que s'aproximi una altra vegada als nivells d'abans de la pandèmia. Característiques d'aquestes persones que se'ls fa un diagnòstic? Doncs el 83% d'aquests nous diagnòstics són homes i l'edat mitjana amb què fem aquest diagnòstic són de 37 anys.
Déu-n'hi-do, bastant joves.
Sí, són joves, sí. L'edat mitjana del diagnòstic de sida es fa bastant més tard, que són els 44 anys. Els que ho fan, clar, els que arriben en aquest estadi. El 59% d'aquests nou diagnòstics són persones nascudes fora de l'estat espanyol. La taxa d'incidència en aquestes persones nascudes fora de l'estat espanyol és 5 vegades superior al dels que han nascut a l'estat espanyol. Això calculat entre el període 2010-2020. I la via de transmissió del VIH és la sexual en el 93% dels casos. Suposo que en èpoques anteriors devia ser més l'ús de vies injectables de drogues, però ara és el 93% dels casos.
Té sentit, perquè ara hi ha transmissió per sang. I ara, bueno, fins que no es torni a posar de moda alguna forma vinculada a l'ús de drogues, em sembla que és el que tindrem.
De fet, el 60% dels casos es donen homes que tenen relacions sexuals amb homes.
Això vol dir que un 40% no.
Exacte, sí, sí.
Ens estem acostant a la meitat-meitat, no? És veritat que la meitat de la població no són homes que tenen sexe amb homes, però déu-n'hi-do, eh?
Sí. El problema és que hi ha un tant percent de la població que desconeix el seu estat serològic. En el món es calcula que és un 15% de les persones infectades desconeixen aquest estat de seropositivitat. A Espanya es calcula que és un 13% i a Catalunya és un 9%. I a urgències, què passa a urgències? Doncs a Europa es calcula que la prevalència d'infecció per VIH oculta, és a dir, gent que ve a urgències i que no sap que té el VIH, es calcula que és del 0,48% en adults, eh? 0,48, és molt. L'interval de confiança d'això va des del 0,13 a l'1%. I els serveis d'urgències és el lloc del sistema sanitari on la prevalència és més alta.
Obert 24/7 sense haver de demanar cita, és el lloc on va parar tothom que no va al metge, de normal.
Sí. Gent jove, gent que és sana, no van mai a l'atenció primària. No sé, que et trenquis una cama i necessites la baixa.
I llavors descobreixes qui és el teu metge perquè fins llavors no ho sabies.
Sí. Com ho sabies? Que no ho sé. Clar, aquesta gent mai van a l'atenció primària i l'únic recurs assistencial que fan servir és urgències, perquè quan els hi passa alguna cosa, donen febre, tenen no sé quin problema, doncs ens venen a veure nosaltres. Ho hem de tindre en compte, això. Què més? Clar, són gent que desconeixen el seu estat. La malaltia, lògicament, va progressant. Aleshores, els seus limfòcits, els limfòcits TCD4, van baixant. I quan els diagnostiquem, ja els diagnostiquem en una fase que es diu diagnòstic tardà. El 50% dels nous diagnòstics que fem són tardans, el 50%. Tardà vol dir que té menys de 350 CD4s per microlitres. A part de diagnòstic tardà, pots fer el diagnòstic de malaltia avançada i això es defineix quan tens menys de 200 CD4s per microlitre. I aquests són un 24% dels nous diagnòstics. Això el 2022, eh? Un 24% els fem diagnòstics amb malaltia avançada. No tenen defenses, aquesta gent. Quines característiques tenen aquests pacients que reben el diagnòstic de forma tardana? Doncs el 62% de les dones. Les dones, per lo que sigui, no hi som tan atents i pensem que potser una persona infectada per HIV per les activitats que fan o el que sigui ha de ser un home i l'home el diagnostiquem abans, però les dones les diagnostiquem tard en un 62% de les vegades. La gent entre 50 i 59 anys, aquesta dècada, també els diagnostiquem tard perquè pensem que no té activitats de risc o el que sigui i els diagnostiquem tard, bastant tard. I la gent nascudes a l'estat espanyol. La meva interpretació és que potser si et veu una persona d'algun lloc d'Àfrica que la prevalència és molt alta, tens més tendència que si ve per febre diguis, ostres, no serà un VIH i li fas un test. En canvi, una persona autòctona d'aquí no hi penses tant.
Això és gairebé, en aquest cas concret, els prejudicis a la inversa.
Sí, són, no sé, idees que tenim fixades i que ens fan pensar malament. Per vies de transmissió, en homes i dones heterosexuals es diagnostica més tard que les restes de vies de transmissió. En canvi, en persones que s'injecten drogues o amb homes que tenen relacions sexuals amb homes, amb aquests hi pensen més i demanem més proves i, per tant, es diagnostiquen abans, que no pas els homes i dones heterosexuals. Doncs, un cop identificades aquestes característiques dels pacients en els quals, per desgràcia, fem un diagnòstic tardà, parlem un moment de les conseqüències o implicacions d'aquest diagnòstic tardà. Sabem que tenen un pitjor pronòstic per les complicacions i sabem que tenen una mortalitat més elevada. De fet, aquelles persones amb un diagnòstic amb menys de 200 CD4 o que ja els diagnostiquem per alguna malaltia definitòria de SIDA, sabem que tenen 5 vegades més mortalitat respecte a les persones que es diagnostiquen sense retard. Per tant, pitjor pronòstic, més mortalitat. És un problema també de salut pública. Les persones que desconeixen que són seropositives pel VIH tenen una taxa de transmissió d'aquesta malaltia a altres persones 3,5 vegades superior a les que coneixen el seu estat serològic. Per tant, és un problema de salut pública perquè la pandèmia s'extendeix. I a més, com a conseqüència de tot això, de les complicacions pronòstiques de la mortalitat i que la pandèmia no es frena, el problema de salut públic, tot això provoca un augment de la despesa sanitària. Què podríem fer per disminuir aquests diagnòstics tardans? Aprofitar qualsevol oportunitat. Reduir la taxa d'oportunitats perdudes. Sabem que, per exemple, a Catalunya, en els centres d'atenció primària, el diagnòstic del VIH és un diagnòstic oportunista. És a dir, només quan ve una persona amb alguna malaltia indicadora d'aquestes, el Ministeri de Sanitat té un llistat de 30 patologies que poden estar relacionades amb el VIH. Però si apareix alguna persona amb alguna d'aquestes patologies en el metge d'atenció primària, li demanarà un VIH. O persones, per exemple, treballadores del sexe, o una persona que utilitza drogues per via injectables. Doncs aquestes persones, de forma oportunista, se'ls hi fa. Però no es fa de forma sistemàtica, no hi ha un protocol de demanar una serologia per VIH de forma sistemàtica en determinats grups, en determinades patologies. Excepte amb les gestants, amb l'estudi, el diagnòstic diferencial d'una persona amb deteriorament cognitiu i migrants que venen de zones d'alta prevalència amb VIH i que venen per primera vegada a consultes d'atenció primària i se'ls demana una primera analítica. Pues en aquestes ocasions pues sí que se'ls demana un VIH, però no hi ha... A altres països, als Estats Units, a Anglaterra, a França, sí que de forma universal, per grups d'edat, dels 18 als 65 anys, sí que tothom els demana almenys una vegada un VIH o persones de grups de risc cada 3 o 6 mesos. Això aquí no es fa. Tot i que en els estudis que s'han fet de demanar serologies de forma universal en els serveis d'urgències per fer estudis, per exemple, és una prova que els pacients accepten en el 70% de les ocasions, no tenen cap problema en que els demanis un VIH.
Però és eficaç això? Per universal. Diguem eficient, perquè eficaç deu ser-ho perquè en trobes algun que no esperaves, però eficient deu ser molt poc eficient.
Es pot discutir.
Pot discutir, d'acord.
I de fet, en parlarem.
Molt bé.
El 2020, per aconseguir això, disminuir les oportunitats perdudes, es va fer un document de consens entre un grup d'infeccioses de la CEMES i un grup que es diu Grup d'Estudi de la Sida, en el qual integraven o analitzaven aquelles 30 malalties que diu el Ministeri de Sanitat que estan relacionades amb el VIH. Quines d'aquestes 30 podrien determinar-se, identificar-se a urgències i, per tant, demanar una serologia a aquestes persones que tenen una d'aquestes 30 malalties. Doncs de totes aquestes se'n van identificar 6 que seria aconsellable fer-ho. Són les malalties de transmissió sexual, i faig un repàs per si hi ha alguna patologia que no hi pensem. Una persona amb una uretritis, amb cervicitis, una malaltia inflamatòria pelviana, una orquitis, epididimitis, proctitis, colitis, algun tipus d'enteritis, símptomes que et puguin fer pensar que hi hagi una vulvovaginitis, berrugues anogenitals i condilomes acuminats, i qualsevol úlcera genital, doncs són malalties de transmissió sexual. El chemsex, és a dir, un ús intencionat de drogues, normalment en policonsum de drogues, per tenir relacions sexuals durant llargs períodes de temps. Doncs tens una exposició a malalties de transmissió sexual perquè ho fas durant molt llarg temps, segurament amb moltes parelles en el mateix moment i, a més, sota un efecte de les drogues que a nivell mental doncs, potser no controles exactament si t'estàs protegint o no. Aleshores, és una de les raons per demanar un VIH. Lògicament, la persona que et ve perquè ha tingut una exposició, perquè no hi ha hagut protecció o perquè s'ha punxat amb una agulla o no sé què, a la profilaxi post-exposició. La persona que t'explica una síndrome mononucleòsica, que et ve per febre, que té adenopaties, que té una faringitis, que té miàlgies, algun tipus d'exantema, el que veuríem normalment amb una monoclosi infecciosa, no? Un Epstein-Barr o un citomegalovirus, doncs en aquestes persones també els hem de demanar un VIH.
Aquests són uns quants, eh?
Sí, sí, són molts. A no ser que vegis clar que és una influenza o és un coronavirus o que puguis diagnosticar-ho en mateixes urgències, si no tens una altra causa, doncs li hauries de demanar un VIH. Perquè la primera infecció pel VIH et dona un síndrome així, això, faringitis, febre, mal de coll, etc. Després, la pneumònia. Les pneumònies que veiem a urgències, pneumònies de pacients entre 18 i 65 anys i amb una persona que no tingui una patologia que predisposi a tindre pneumònies, que no tingui bronquiectàcies, que no estigui immunosuprimit per algun tractament antineoplàstic, corticoide, etc. Doncs que diguis, i aquesta persona de 35 anys per què fa aquesta pneumònia? Doncs si no hi ha cap causa especial i està dintre aquest marge d'edat, s'hauria de demanar un VIH. De fet, la majoria de pneumònies que veiem són en pacients grans, més grans de 65 anys. De fet, entre 18 i 65 anys només són el 12% de les pneumònies que veiem. Per tant, no seria tant número de viacs que hem de demanar. I després les persones amb un herpes zòster de menys de 65 anys i que no tinguin un factor de risc per fer un herpes, que no estiguin immunodeprimits per una altra raó, etc. Doncs, si dius perquè aquesta persona de 50 anys ha fet un herpes, doncs demanar-li un VIH. Això és el que hauríem de fer ja des de fa anys, perquè hi ha diferents programes per aconseguir complir amb aquestes recomanacions d'aquest consens entre diverses societats. Te'n sona algun, Albert, d'algunes d'aquestes iniciatives?
Home, he vist unes tasses i unes bosses que posa Vigila i el VI és amb l'H posada després de la I.
El VIH, molt bé. El VIH, o sigui, el Vigila, és una iniciativa de la SOCMUE que va començar el 2021. A nivell espanyol també hi ha el Deja tu huella, de la CEMES, i que l'objectiu era això, intentar diagnosticar el màxim de persones possibles a urgències amb una VIH oculta. Per fer això necessitàvem que ara vinga a respondre't, Albert, el que me preguntaves, que sigui econòmicament eficient. Doncs hi ha estudis que ja ho han investigat i és eficient si aquest cribatge es fa en poblacions que sabem que té una prevalença al VIH superior al 0,1%. I això fàcilment s'hi arriba.
Els números que has dit abans, si pels que venen a urgències estem al 0,48, més menys el que toqui, doncs ja ens hi costem bastant, això, eh?
Sí, i estem a dins. Van calcular que es necessitaria una inversió de 20 milions d'euros durant 20 anys. O sigui, són molts calés, però amb això evitaries 13.000 noves infeccions de VIH, amb la qual reduiries molt la incidència i t'estalviaries, alerta, tu has invertit 20 milions, però t'estalviaries 4.400 milions d'euros. És a dir, per cada euro invertit, te n'estalviaries 224 euros.
Els que saben de finances, aquesta la perseguirien. Un rendiment important, aquest.
Sí, el problema que, no, això m'ho estic imaginant jo, que com que és una inversió d'aquests 20 milions d'euros a llarg termini, que a nivell polític, veure el que ha de passar d'aquí 20 anys i fer una inversió, doncs no tots els governs estan destinats a fer aquestes polítiques.
No em tibis de la llengua, eh? No em tibis de la llengua, estic a punt de saltar, eh?
tu mateix, Albert. Eficient econòmicament ho és, i hi ha dades científiques que així ens ho expliquen. Aleshores, per complir aquest document de consens i fer aquest cribatge, a part de ser eficientment econòmic, que està clar, ha de ser en patologies que veiem freqüentment a urgències, perquè si és una cosa que no veiem pràcticament mai, d'aquelles 30 malalties que hem dit, quan el dia que la veiem no ens en recordarem que hem de demanar un VIH. I a més, és igualment important que en el sistema on treballem cadascú de nosaltres hi hagi una estratègia pretest i posttest, una estratègia assegurada i que funcioni. Tu no li pots demanar una serologia per VIH com una persona sense una sèrie de recomanacions prèvies a fer-li el test i sense que el pacient se'n vagi cap a casa, perquè potser el test el tindrà al cap de dos dies i hi ha d'haver-hi un mecanisme intern en el servei d'urgències o a l'hospital perquè a la que surti positiu aquest diagnòstic s'avisi qui s'hagi d'avisar en els d'infeccioses, els infeccioses es posin en contacte amb aquesta persona, la citin a consultes externes, se li faci tota l'analítica corresponent, se la visiti i tal. Tot això ha d'estar molt ben organitzat, perquè no pot ser que una persona li demanes un VIH, surti positiu, i la persona no se n'enteri o quan se n'enteri no sàpiga què fer. Això ha d'estar organitzat. Per tant, aquestes són les tres condicions, que siguin un motiu de consulta freqüent, que sigui eficient, és a dir, que hi hagi la prevalença de superior a 0% i que hi hagi una estratègia muntada en l'hospital, en el servei d'urgències, perquè els positius siguin identificats i siguin conduïts de forma correcta. Aleshores, podríem fer una miqueta més. A part d'aquestes sis patologies, podríem fer una miqueta més. Tu deies, Albert, si es podria fer a nivell universal a tothom. Encara no. Però del gener del 2024 ja es va publicar a la revista Enfermedades Infeccioses i Microbiologia Clínica un estudi per intentar ampliar una miqueta el catàleg de patologies que són indicadores de fer una serologia. Aquest estudi es basa en analitzar els resultats del programa Vigila, que es van analitzar les dades entre el 21 i el 23, que es feien a 20 serveis d'urgències hospitalaris dels 55 que hi ha a Catalunya, és a dir, una tercera part. Aquests 20 serveis d'urgències atenen el 70% de la població de Catalunya.
Els grans.
Exacte. És una mostra bastant significativa. I aquesta gent van analitzar les dades i van identificar 6 noves patologies que les veiem a urgències, que tenen una prevalència superior al 0%, i aquestes 6 noves són qualsevol pacient que vingui a urgències procedent d'un país amb alta prevalença, i alta prevalença vol dir més de l'1%, i això són molts països, són com 40 països que tenen una prevalença d'aquestes magnituds. Hi ha una pàgina web del Banc Mundial que hi ha un rànquing, el país amb més prevalença és Swazilàndia, que està a Sud-àfrica, molts països africans, i hi ha alguns doncs, de llatins, caribenys, molts d'aquests tenen prevalències de l'1 i del més de l'1%. Per tant, si tu urgències, pel motiu que sigui, veus una persona que ve d'aquests llocs, assegura't que no li hagin fet ja un VIH anteriorment, perquè potser porta aquí visquent 20 anys i ja li han fet, i si no li han fet mai, doncs fes-li un VIH. Pacient amb trombocitopènia, amb unes plaquetes baixes, i que no hi hagi un motiu evident per tindre unes plaquetes baixes. Qualsevol patologia o pacient que vingui amb una intoxicació per drogues d'abús, sigui per la via que sigui. En aquestes persones també veiem que tenen una prevalença elevada de VIH. Síndrome tòxica, és una persona amb astènia, anorèxia, pèrdua de pes, d'etiologia que no la tens clara. Si veus que té una neoplàsia de pàncreas, ja tens la causa d'aquesta síndrome tòxica. Però si no la tens clara, és un motiu de fer-ho. Pacients amb alteració conductual, síndrome confusional, agitació, d'un motiu que no saps explicar-te ara urgències, no saps per què, no és un pacient diagnosticat prèviament per alguna patologia psiquiàtrica o ha tingut algun motiu claríssim o té una meningitis, doncs si no té cap cosa d'aquestes clares que expliquin a la seva conducta, doncs un VIH. I una febre d'origen desconegut, que no sigui una febre de 24 hores, sense un motiu clar, una etiologia clara, doncs en aquestes 6 altres patologies també han proposat els del Vigila, doncs ho proposen com a ampliar aquest document de consens. Per tant, Albert, ja en tenim 12 d'aquestes patologies.
Amb això que acabes de dir, cada dia hauríem d'estar demanant serologies. I segons quins serveis, sempre hi hauria d'haver-hi algú esperant resultat de serologia al servei.
Sí, però no cal que les demanis urgent. Sé que hi ha serologies ràpides i n'hi ha que són el Western Blot i no sé què, que no les tens al mateix moment.
És que amb aquest, els síndromes confusionals, el consum de drogues, raro és que no tinguis al servei algú que no tingui aquestes coses. Home, no serà universal, però s'hi acostarà, eh?
Sí. Doncs, parlant d'universal, hi ha una tercera fase de estratègies de cribatge universal a urgències. No és excepcional. Per exemple, a Anglaterra ja des del 2008, no urgències, però les persones que van al CAP per primera vegada i no els ha fet mai un VIH i venen al Regne Unit a llocs on la prevalència és superior al 0,2%, atenció primària, ja se'ls hi fa de forma universal. A França, des del 2009, a tota la població entre 15 i 70 anys han de tindre, almenys una vegada a la vida, un VIH. I als Estats Units, ja des de 2013, el CDC ja recomana a tots els pacients entre 13 i 64 anys, sense cap patologia especial, se'ls faci un VIH, almenys una vegada. I a partir d'aquí, doncs, ja fa un parell d'anys, es va publicar un estudi a Emergències, el 2022, que tenia aquest objectiu, analitzar si el cribatge universal a urgències és eficient o no és eficient. Entenem com a eficient el que veiéssim que és superior al 0,1% de la població, en la gent que els hi fem de forma universal. Aleshores va fer una revisió sistemàtica. Van buscar a moltes bases de dades, a Medline, a la Cochrane, a Embase, van buscar estudis publicats els últims 5 anys que haguessin fet això, haguessin analitzat quina és la prevalença de VIH en un servei d'urgències quan demanem serologies de forma universal. Es van identificar 273 articles que tenien aquesta finalitat. Finalment, que complissin els criteris d'inclusió eren 12, i entre aquests 12 es van analitzar 103.000 mostres i en els quals es va obtenir 652 nous diagnòstics de VIH. Aquests 12 estudis eren d'Europa, 3 eren espanyols i em sembla que només n'hi havia un africà. Quan analitzen de forma separada, fan subgrups i a nivell europeu, la prevalença de VIH amb aquest cribatge universal era del 0,48%. Per això us he dit abans que la prevalència a nivells d'urgències és el 0,48. Com que és una patologia poc freqüent, dic que 0,48 pot tenir un interval important. I va de 0,13 fins a 1,03. Però fins i tot en els pitjors dels casos, que s'aproximi a 0,13, és superior a 0,1. Per tant, és econòmicament eficient fer un cribatge universal del VIH a urgències. D'aquestes 12 estudis, n'hi ha 3 d'espanyols, 2 de Madrid i un de l'Hospital de Mataró. Si algú ens està escoltant i treballa al Servei d'Urgències de Mataró, que ens ho expliqui, sisplau. Pues això, tots ells, fent aquest cribatge universal, van veure que tenien unes prevalences que almenys econòmicament justificava invertir aquest euro per després estalviar-te'n 224. Per tant, jo no sé cap on aniran les coses, ja acabo, Albert. Vam començar amb res, veient el que feien a fora a Europa. Després van fer un document de consens amb 6 patologies per identificar-les a urgències. Ara sembla, al gener del 2024, que se'n proposen 6 més, aviam si fan un document de consens i les aproven, ja seran 12, i possiblement al futur serà fer un tots aquests, en aquesta revisió sistemàtica, la majoria de... era universal, però per franges d'edat. És a dir, el nen de 5 anys que ve perquè s'ha trencat un braç no entrava en aquest cribatge universal, eh? Normalment, dels diferents estudis que hi ha, normalment eren per franges d'edat, és a dir, entre els 15 anys i els 70 anys. Si ho fem així, és eficient. Per tant, el millor és possible que en el futur, quan veiem que aquestes 12 també funcionin, els polítics i els gestors i tot això s'animin a fer-ho a nivell universal, perquè sabem que a urgències és el sistema sanitari on hi ha més prevalença. Per tant, si volem estancar una miqueta la propagació del VIH a nivell mundial, europeu o a nivell català, el lloc més eficient és a urgències. Què t'assembla, Albert?
Jo no sé on anirem, però...
on anirem?
Saps què passa? Que és que aquesta és una malaltia que és fàcilment estigmatitzable. I, a més, afecta a grups que se'n van més enllà de l'home blanc heterosexual de mitjana edat i, per tant, en el moment polític en el que estem ara és fàcilment atacable. I fer qualsevol cosa que no sigui bona pels homes blancs aquests heterosexuals de mitjana edat serà contestadíssima políticament. I amb la versió que té l'administració a qualsevol conflicte i a qualsevol polèmica, doncs veig molt difícil que s'ampliï absolutament res i si s'amplia no serà gaire públic. No sortirà el Departament de Sanitat dient que engeguen una campanya de cribatge massiu de l'HIV perquè apareixeran els quatre califardeus aquests de les ardilles i altres individus dient que això és una malaltia de gais i de negres i que els bombin. Res a veure amb sanitat, això que acabo de dir ara, eh? Però per desgràcia la vida ja sabem que les coses es creuen. I d'altra banda, veient que el que expliques, estem fent coses menys eficients que aquesta.
I tant, moltes.
I segurament un impacte en salut no tan gran com el que podríem obtenir si... A efectes pràctics, jo pensava a casa meva que amb aquestes incidències que estàs parlant, nosaltres podríem estar detectant 2 o 3 casos l'any nous d'aquí bé, que no sé on els donaríem sortida. M'hauré de preguntar-ho com ho tenim muntat, perquè diria que això no ho estem fent. I sobretot el que no tinc gens clar és quin circuit, sobretot pel positiu. No? El que doni positiu, a veure on collons l'envies i com ho manegues, perquè li està generant mal de cap important. Bueno, mal de cap, ja m'entens, vull dir.
Jo diria que tots els hospitals tenen consultes externes en medicina interna i normalment és on te fan el seguiment.
Ho desconec, mira, ho preguntaré. Una altra cosa a preguntar. És interessant, eh? Parlar amb tu sempre surten coses a preguntar.
No sé si solucionem res, però bueno, almenys deixem el llavor que hi pensem més i que tu, a la mínima sospita o que se't passi pel cap que allò pugui tindre una relació o que detectis una d'aquestes 6 o fins i tot 12 patologies, no hi pensis. I, lògicament, recordo això, eh? Informar el pacient. No cal un consentiment firmat escrit, però sí que consentiment verbal i, sobretot, després deixar constància escrita en la història clínica. Això és indispensable, eh? Demanar-li al pacient i deixar-ho escrit a la història clínica que li has demanat i que t'ha donat permís.
Cosa que no fas quan demanes un colesterol, per exemple.
Sí, fem moltes coses que tenen més repercussió per la vida immediata del pacient i moltes vegades no demanem consentiment ni verbal ni escrit, eh? Això
és indicatiu d'alguna cosa.
Però vaja, jo ho veig factible de fer-ho universal perquè és fer un clic més en la petició d'analítica i anar-li a explicar al malalt que quan ja li has explicat 10 vegades ja aniràs més ràpid i aniràs sense problemes i potser ja li dones un fulletó informatiu i li expliques i vull dir que no és la feina que això ens hauria de provocar urgències. Trobo poques excuses per no fer-ho de forma sistemàtica a la majoria de pacients. Com a mínim aquestes 12 patologies. Perquè... que diagnostiquem una persona de VIH i després te'n donis compte que ha vingut 3 vegades a urgències en els últims 3 anys i alguna d'aquestes vegades per alguna malaltia de transmissió sexual o alguna malaltia que per nassos li haguessis hagut de demanar un VIH, hòstia, sap greu, eh?
Sí, sí. Unitat perduda i més problemes generats a posteriori.
Clar, clar. Ja està, Albert.
Molt bé.
D'aquí 3 anys en tornem a parlar i veurem com ha canviat la situació.
A veure si políticament estem en millors condicions que les que veig ara.
Va, canviem de secció.
Va, anem al menys és més... Mira, jo continuant amb la meva saga de guàrdies merdoses de l'últim mes,
sí.
Un dels últims dies em vaig veure sondant un bon home de 90 molts anys per una febre d'origen desconegut, a veure si era urinària o no. Bueno, una merda.
Sí, un home amb experiència, no? Anaves a sondar un home amb experiència? Que era la primera vegada que el sondaven o què?
I tant.
Hòstia.
I, bueno, un drama. O sigui, a les xerrades d'orientació universitària et deien que faries una feina humanitària, fer infermeria. I tant.
Sí.
I dic, això no pot ser. Això que estic fent no pot estar bé.
Home, què vas fer? A veure, explica'ns-ho.
Si et sembla sondar un home de 99 anys que no hi era tot, doncs comprendràs que no em sentís especialment bé, oi? I he estat buscant a veure si trobava alguna cosa del menys és més i, escolta'm, no sembla que hi hagi cap menys és més que digui que això no s'hagi de fer.
L'alternativa és per no sondar-lo via uretral o què?
Doncs tampoc he trobat res. amb la qual no em puc sentir millor, segueixo pensant que sóc un salvatge fent coses que no toquen, i clar, no és un menys més que pugui explicar. Però en tinc un altre, en tinc un altre.
Ah, anava a dir, fins aquí el menys més?
No, en tinc un altre.
Val.
Que segons com és com antic, però aquest que tinc és de la recomanació, és del 2020, de 4 anys, no és pas tan antiga, però el que explica sí que és relativament antic, no? I té a veure amb l'ús d'oxigen suplementari, l'aportació d'oxigen en pacients sense hipoxèmia. Els que més o menys ja heu seguit la història dels infarts sabeu que hi havia un acrònim que es deia mona, morfina, oxigen, nitroglicerina, aspirina, que està circulant des de fa 20 anys, i ara la O del mona, doncs ara ja només és si tens saturacions per sota, no sé quan. Doncs bàsicament és el mateix, però ha ampliat tot l'espectre. Sabem que l'hiperòxia, l'ús d'oxigen excessiu, és lesiu pels nostres pacients. Alhora també sabem que estar hipòxic, és a dir, que els teus teixits no tinguin oxigen, és un gran problema, i de fet és una de les grans lluites de la medicina intensiva i de la medicina d'urgències, és aconseguir que el teixit no estigui hipòxic. Doncs bé, com sempre, hem d'estar entre mig, ni massa ni massa poc. Si tenim gent amb saturacions per sobre d'un cert número, no té sentit posar-los oxigen. I si tenim gent per sota, és quan els hi hem de posar, però no passar-nos d'aquesta saturació. El que ens diu aquesta recomanació és que en persones que estan malaltes, agudes, no hem d'administrar oxigen si la saturació està per sobre de 92%. I si afegim oxigen, la saturació objectiu no hauria de passar del 94-96%. 95%.
Ja n'hi ha prou.
Si poses oxigen i estàs al 99, baixa'l. Si el pacient al qual li hem d'afegir és un nen poc, és d'aquests que és potencialment retenidor, doncs ens hauríem de moure amb objectius de saturació entre 88, 92, al voltant d'aquest 90. Intentant no passar d'aquest 90.
No passar del 92, val.
Això aplica sempre i quan no estiguem amb pacients que el seu tractament és oxigen. Intoxicació per monòxid de carboni o el pneumotòrax. Això un dia podem parlar de l'ús de l'oxigen amb el pneumotòrax.
Sí.
Si tens una embòlia gasosa, si tens una cefalea amb agrupaments, una anèmia d'aquestes falciformes, doncs aquests, evidentment, aquests, que l'oxigen és tractament específic per a aquesta patologia, doncs s'ha de posar. Aquí estem parlant de l'oxigen no com a tractament específic, sinó com a adjuvant per evitar aquesta situació hipoxèmica que puguin tenir.
Sí, el maneig de la hipoxèmia, no?
D'acord? És la recomanació. No posem oxigen suplementari amb gent que està amb saturacions per sobre 92, i si el posem no ens passem d'aquest 94-96%. En el cas dels infarts, ja et diu una més a més, que si tens una sospita de síndrome coronari agut, només comencis l'oxigen suplementari i estàs per sota del 90%, és a dir, encara més avall. Això es basa, evidentment, en estudis. Els primers van ser aquests de l'infart. Saturacions per sobre 90 no hi ha cap milloria. N'hi ha un parell de relativament recents, en general, a la UCI, i un es va haver de parar perquè els que estaven amb teràpia liberal, o sigui, les dues branques, no? La branca d'ús restrictiu d'oxigen, és a dir, no posar-lo si no estava per sota de... Aviam que ho trobi. Un era el conservador, diguéssim, que era mantenir l'oxigenació entre aquest 95, i l'altre, que era el d'ús liberal, que era mantenir-lo una miqueta més alt. Doncs van haver de rodar a parar perquè l'ús liberal, que era més alt d'aquest 95%, anaven pitjor i el van parar prematurament. És evident que la hiperòxia és dolenta i amb aquests números que he dit, que ens fa aquesta recomanació, si està en més de 92 no em posis, i si poso oxigen suplementari i no passis d'aquest 94-96, aquí estem bé.
Escolta'm, Albert, ens has explicat d'on també aquest menges més?
No ho he explicat.
Perquè clar, això no sé si tu estàs inventant o ve d'algú, alguna societat que ho ha analitzat i... On ho podem trobar, això?
Gràcies per portar-me al corral com tocava. Doncs és una iniciativa del Choosing Wisely, del Things We Do For No Reason, i està publicat, sorprenentment, al Journal of Hospital Medicine. Et sona aquest? No sé si et sona aquesta revista, Xavi.
Sí, sí, no sé per què, cada episodi en parlem. Ens haurem de pagar, aquesta gent, al final.
Potser sí. Doncs això, iniciativa del Things We Do For No Reason, l'article el posarem al PDF a algun puesto. Es diu Supplemental Oxygen for Patients Without Hypoxemia.
De quan és això?
Aquesta és del 2020. Però això ja fa molt temps que sap. Els primers estudis de l'ús d'oxigen amb l'infart doncs comencen als 70s i no recordo partides.
Era pel 2020, jo ho considero... 2020 és actual.
Sí, 2020 és actual, però l'oxigen amb l'infart de miocardi, hosti, una dècada i més.
Ara m'has fet pensar que, no sé quin dia era d'aquesta setmana, vaig anar a buscar un codi IAM amb un centre d'atenció primària i em recordo que des que vam entrar, que vam pujar a l'ambulància, li vaig haver de treure l'oxigen 3 vegades tranquil·lament, perquè jo li treia i algú li tornava a posar, jo li treia i li tornaven a posar, i al final ja no sé si vaig agafar la mascareta i la vaig tirar, però era constant, era el senyor s'aturava, no sé, 91 i li anàvem posant oxigen i nosaltres el anàvem traient i així ens vam estar fins que vam aconseguir marxar.
La Mona ha fet molt mal.
No hi ha una consciència encara plena de que no és necessari, no? I
la regla mnemotècnica aquesta de la Mona va servir, però ara ja no serveix. De fet, és que de la Mona queda la A de l'aspirina, la M deixem-ho estar, la O ha caigut i la N...
Bueno, mira, tot va canviant.
Doncs aquest és el menys més de d'aquest episodi.
Molt bé. Què més? Què més? Aviam...
Mira, ara l'Urgent Mot i els nostres oients ara escoltaran una cosa.
No tinc aquesta... No, la part de dalt dels turments, si agafes una línia de 45 graus, o sigui, l'escocell aquest de... O sigui, el que seria la part...
La part interna...
Si el turmell fos el colze...
La part oposada del colze.
Si el turmell fos el colze...
Això... Això ja ho han comentat algun cop.
Sí, ho van buscar.
Sí,
no, crec que era la part interna del cos el que
sí,
van preguntar.
I tenia nom i no el recordo.
Vale.
I és el mateix nom que té la part posterior del genoll.
Algú sap com es diu, això?
Estragal?
No.
Estragal.
No.
Estragal és un nou signe de l'horòscop. Hola, sóc Estragal.
No té res a veure. Algú sap això com es diu?
No, després ho buscarem. Perquè
sí que era allò que deien quan esternudis, quan la Covid, aquesta paraula es feia sovint.
Sí, que posa't aquesta... O sigui, no exactament el colze, perquè si posa el colze davant de la boca és que hi ha hagut una... Diguem, hi ha hagut un problema...
Un tros d'àudio d'un programa de ràdio. Tapi la resta de la gent, vull dir. Que potser algú li sonarà alguna de les paraules que surten aquí, perquè són les paraules de l'Urgent Mot. Moltes d'aquestes paraules de l'Urgent Mot que han anat sortint fins ara.
La sufraja.
La sufraja.
La sufraja.
La sufraja.
Paraula del
cinquè nivell de...
Això és cinquè nivell del Gran Dictat.
Del Gran Dictat.
La sufraja. La sufraja del braç o de la cama, que és la oposada al genoll.
Sufraja power que tant surt per aquí.
Però el turmell... Però hi ha una tercera sufraja.
No, el turmell no té plec.
És el taló, no?
No, sí, el taló. Mira,
a veure, ensenya el turmell, però el turmell no té plec.
Hòstia.
A més...
Està per d'aquí.
Això és l'empenya.
Això és l'empenya.
No, abans de l'empenya. O sigui, quan comença a fer-se...
Que no sapigueu quin programa és, el programa de la competència de RAC1, amb els Oscars. Programa humorístic, podríem dir, d'actualitat. Doncs això, no som els únics que fem servir sufraja.
Les noies, eh?
No, de fet, és la part del cos que tenim tots, però si se'n diu la sufragi universal.
No tots.
Fa molta gràcia, quan estàs escoltant, caminant, corrents, o no sé què, fent esport, i es posen a parlar algú de la sufragi, hòstia, pares i dius que han dit sufragi? Estan parlant de veritat de la sufragi? És molt curiós.
Fet ara mateix qualsevol paraula en català que no sigui senzilla. Bueno, però en aquest episodi, jo sí que tinc una coseta a l'Urgent Mot, per fi engego amb aquest llibre que ja he ensenyat unes quantes vegades, el d'Ensenya'm la llengua de l'Antoni Beltrán,
sí.
Porto amenaçant que explicaré alguna cosa, doncs mira, potser ara em toca parlar d'aquest. Ja recordeu les vegades que us l'he explicat aquest llibre, que està distribuït com per sistemes, el que parlaré avui és de paraules relacionades, de fet, més que paraules, tinc paraules però també tinc frases fetes relacionades amb el sistema cardiovascular. A mi m'ha agradat un parell de paraules. Mira, m'ha fet molta gràcia que hi havia un cobriment de cor. No em sona haver-ho sentit, això que tinc avis, ara ja no els tinc, però els meus avis ja venien d'antic, que l'acobriment de cor doncs, no deixa de ser un desmai, una pèrdua de coneixement. Això sí que s'ha ben perdut. Tu ho has sentit alguna vegada, això?
Ah, no és un infart o un síndrome coronari?
No. Defalliment, desmai, pèrdua dels sentits.
Ah.
L'atac de cor sí que és l'infart, oi? L'altra, la del coragre, que aquesta sí que l'he sentit alguna vegada, que té poc a veure amb el cor, simplement n'hi diu un cor agre perquè és aquesta sensació de malestar abdominal, estomacal, més aviat, no? Com que està per aquella zona, doncs per això el cor agre.
Sí.
I, escolta, una sorpresa que m'he trobat llegint el llibre i que espero que algun dels nostres oients de les illes ens confirmi si això existeix o no, que són els baticors.
Baticor?
Alguna idea?
No sé, les palpitacions?
Sí, doncs mira, aquí ho diu, ocasionant surts o esglais algú. I la frase d'exemple que posa diu no convé provocar baticors a la mare que està delicada. I, evidentment, també els baticors també el pots considerar com una palpitació, com molt bé has dit. No sé, no l'havia sentit mai?
No, jo aquest segur, no, aquest no.
Escolta'm, m'encanta paraules d'altres dialectes, són fantàstiques. Els de les illes, companys, digueu-nos si el feu servir. I si no el feu servir, feu-lo servir, que està molt guai.
Baticor, eh?
I amb això de l'ús de les frases fetes, aquí l'autor, el Toni Beltrán, té un tros de text així que ha afegit en aquest que m'ha agradat molt. Va, us el llegeixo. Diu, vivim amb l'ai al cor, quan cal fem el cor fort i actuem de tot cor encara que algunes vegades ens pot quedar el cor encongit, com en un puny. És difícil en un paràgraf posar tantes vegades la paraula cor.
Molt bé, molt bé.
I unes quantes frases fetes en català.
Està molt bé, Albert.
Això de viure amb l'ai al cor també últimament ens passa sovint, oi? No?
Molt bé, m'agrada molt, m'agrada molt.
Va, la meva contribució a que no es perdin mots en català. I tu què tens, Xavi, per aquest episodi?
He aprofitat que estava repassant i preparant-me el tema del cribatge del VIH a urgències i he anat fent un recull d'algunes paraules o termes en català que possiblement hagués dit malament o encara segueixo dient malament, però bé, us les detallo. Jo hagués dit consell abans de fer una serologia, abans i després, jo hagués dit s'ha de fer un consell en el pacient, no? Doncs el terme correcte és aconsellament. Aconsellament pretest i aconsellament posttest, en lloc del consell.
No se m'hagués acudit mai, això.
Sí, és un aconsellament. En castellà ho tradueixen com assessoria. I és això, no? Quan intentes ajudar, orientar, assessorar, no? A nivell emocional, a nivell informatiu, una persona que té una situació difícil, perquè això és un aconsellament, en lloc de consell. Què més? Jo hagués dit càrrega viral, pacient, no? Que fas una analítica, fas uns CD4s i li demanes, jo hagués dit la càrrega viral, és la càrrega viral o càrrega vírica. Les dues formes són correctes, però no és càrrega, és càrrega. Entre malalties de transmissió sexual i infecció de transmissió sexual. En el TERMCAT te posen com a la paraula principal, la preferida del TERMCAT, és malaltia de transmissió sexual. Com a sinònim complementari, correctament, i no hi ha cap problema, i és perfectament útil, i etc., és la infecció, infecció de transmissió sexual. Però si has d'escollir una o l'altra i t'és igual, doncs fer servir la malaltia de transmissió sexual. Què més? Tant el període que va entre que t'infectes i que és detectable la malaltia, a través de serologies, per exemple, és el període de seroconversió, que també el podem dir període finestra. I després hi ha el període, la primera manifestació que tu tens un cop t'infectes, pel VIH i per altres virus, tens una fase aguda d'aquesta infecció, que és el que hem explicat abans de la síndrome mononucleòsica, que és la primoinfecció. El terme correcte és primoinfecció. També és correcte, i dir registrat en el TERMCAT, etc., però és un sinònim complementari. És la fase aguda de la infecció pel VIH. Si és un text molt formal, etc., posa primoinfecció. És més preferit pels que ja en tenen més. I després una cosa que ja sabem tots és la... quan tens una infecció sistèmica que afecta de forma important el teu organisme, tens una asèpsia, no tens una asepsis. Asepsis és en castellà, a casa nostra tenim una asèpsia. I ja està, Albert, això és relacionat una miqueta amb el món de les infeccioses i del món del VIH.
Molt bé, l'asèpsia.
L'asèpsia, el codisèpsia.
Sí, senyor. Hem de parlar també algun altre dia de tot això. Sempre en surten coses.
Segur que hi ha algú que ens està escoltant que és el coordinador, el representant o el responsable de la codisèpsia del seu servei d'urgències, doncs que ens enviï un WhatsApp, un tuit o el que sigui i el convidem, que ens ho expliqui.
Si no n'hem parlat encara de la sèpsia és per culpa seva.
Exacte.
Vinga, va. Doncs ara toquen les recomanacions.
Toquen recomanacions. Tens tu alguna cosa?
Sí, tinc una cosa. I, ostres, estic content perquè no sé quan saber com vaig arribar... Bueno, sí que me'n recordo com vaig arribar al pàjaro aquest. I, ostres, he après coses. Només et diré que el seu canal de YouTube me l'he menjat tot. Mira, és un individu americà de nom desconegut que es fa dir The Vascular Guy, el tio de les vies, ho podríem traduir aquí. Vaig arribar-hi a través del podcast de l'Emcrit, que hem parlat una vegada, tot i que no l'hem recomanat. I és un individu que entenc que de formació inicial deu ser infermera. Que tot el seu tema és l'accés vascular. Té un canal de YouTube, té un Instagram, té TikTok i no sé què més té. I ja us dic, jo m'he menjat tot el seu canal de YouTube amb vídeos força interessants de l'accés vascular. Des de l'accés vascular ecoguiat, com ja hem fet alguna vegada, però també doncs, vies de totes dimensions i una miqueta les cures que s'han de tenir. He pres coses, eh? I estic aplicant alguna de les coses que he vist. M'ha agradat. The Vascular Guy.
Molt bé, molt bé. Interessant, li donarem un cop d'ull. Explico jo el que m'he trobat que m'assembla interessant?
Home, i tant, sisplau.
Hi ha un blog, que el tinc entre els meus blogs que tant busco, que és el blog de la Biblioteca Virtual Sanitària d'Extremadura, que es diu Píldores, i us ho explico perquè hi havia un tema que quan el vaig veure me'l vaig guardar, perquè m'ha semblat interessant explicar-lo, i és que van fer una publicació que es diu Actualització 2024 de la lista On no publicar, en Ciències de la Salut.
Com? On no publicar?
Exacte.
Hòstia.
Què passa?
Això em sona titular clickbait, no? Los días mejores, no sé què.
Sí.
Que aquí és gairebé l'inrevés. Els 10 llocs on no has de publicar. Bona aquesta.
Exacte. Hi ha moltes revistes que són fraudulentes, que se'n diuen revistes depredadores.
Hòstia, i tant.
Que l'únic que fan és dir-te d'aquestes d'Open Access, etc, que te diuen, pues mira, nosaltres som una revista, que no sé què, que tenim un comitè editorial, que fem una valoració per experts i si ens envies el teu article, no sé què, doncs te'l publicarem, i etc etc. I tu mires la revista, mires el títol i dius, hòstia, el títol de la revista, dius, hòstia, això, International, Emergency, no sé què. I dius, hòstia, doncs està bé. Se't pot ocórrer enviar-los el teu manuscrit de la recerca que hagis fet a Urgències en aquesta revista. Els hi pagaràs 1.000 euros i t'ho publicaran. Però és una revista que no està indexada a cap lloc i no en trauràs res perquè no et servirà de res, perquè no és una revista científica, és un frau. Però ho pinten molt bé i t'ho disfressen molt bé i és fàcil caure-hi de quatre potes. Això ho han fet els de la biblioteca de la Universitat de València, són els que han fet aquesta recopilació. És a dir, hi ha diferents webs i diferents registres a nivell mundial d'aquestes revistes fraudulents, no? Aleshores, ells han agafat aquestes diverses fonts d'informació i han fet una base de dades conjunta on hi ha un simple buscador que es diu, el títol d'aquesta eina de cerca, diu potencials fraus editorials en revistes de la salut. I tens un cercador i tu li dius, hòstia, aviam si publico en aquesta revista que he trobat al Google que és d'Urgències International, Emergency, no sé què. Busca-la abans en aquest buscador, perquè si t'apareix en aquest buscador vol dir que és una revista fraudulent. Primer per això, i perquè després, si t'apareix un article publicat aquí, doncs llegeix-te'l amb molta cura o no te'l llegeixis, perquè són revistes que no tenen revisors externs, no fan una revisió per experts del que la gent envia. Senzillament ho publiquen en aquesta cosa i que et cobren 1.000 euros. Per tant, com a lector, si per casualitat vas a una revista d'aquestes, doncs no te llegeixis l'article. Vale? I els títols d'aquestes revistes són... te colen, eh? Vull dir, hi ha una que es diu Archive of Emergency Medicine and Critical Care, Australian Journal of Emergency Management, Emergency Medicine and Healthcare, vull dir que són noms que diries, té bona pinta aquest nom. Ja està, i han fet una feina d'ajudar-nos tant com per enviar coses per publicar com per llegir-les. No feu cas a qualsevol cosa que estigui publicada en aquestes revistes fraudulents.
Ara m'ha entrat una dins el meu estat depressiu habitual. Ara encara m'he deprimit més. Perquè, com a humans que som, tu has dit no llegiu aquesta revista, si està a la llista, doncs no la llegiré. Però les intel·ligències artificials que estan menjant-s'ho tot ara mateix, estan devorant tot el que poden llegir, això s'ho menjaran amb patates.
Sí, vols dir que quan...
ja estem patint...
Sí, ja t'entenc, ja.
Estem patint la tira de... bueno, és que ara em ve al cap un pàjaro, no és que no sé ni parlar-ne d'aquest tio, no sé ni val la pena. Un pope de la infectologia de Marsella, si ja m'he parlat alguna vegada, que li estan retractant articles publicats a punta pala. No sé si li han retractat més d'un centenar ara mateix. Ha sortit un escàndol de no sé si el rector o no sé quina universitat de les Espanyes, no sé si Salamanca o no sé on, que també li estan trobant merda per avorrir. Però quan dic merda em refereixo a publicacions que no tenen cap sentit, a coses que vulneren el que és l'ètica de la investigació científica. No? I això està passant amb humans. I ara que contínuament vas a internet i només trobes que pàgines webs que dius, hòstia, m'he passat 3 minuts llegint això, total, això ho ha fet una màquina, perquè tot no m'està explicant res. Això ho han escrit amb ChatGPT, ho han plastrofat aquí. Com que hi arribes via un cercador, ja ho fan perquè el cercador ho trobi, no? Estem acumulant una quantitat de merda inútil que contribuirà només a generar dany. Això la intel·ligència artificial és un merder. Mira que la fem servir i en traiem ús, però això em fa molta por, perquè aquests articles estan allà, a més, amb accés obert. O sigui que a sobre no estan vulnerant cap copyright. No hi ha problema, ells poden vulnerar el copyright que els hi doni la gana.
Sí, sí.
Tu no baixis un article de StitHub que estàs piratejant, eh? Però ells no. Ells es poden baixar... no deuen haver descarregat tota la base de dades de l'StitHub vegades. Bueno, ja està, ja està. Prou.
Sí. No, i a més, tot el que tu puguis demanar-li, no?, de consultes que puguis fer a algun ChatGPT d'aquests.
Això, per això.
La informació també la treu d'aquestes revistes. Has de saber a qui està consultant.
Jo que a vegades em plantejo, això que has escrit aquí al blog, vols dir que no podries agafar i enviar-ho a algun puesto? I penso que no val la pena, perquè total és una tonteria, i això. Hòstia, doncs veient les merdes que fot la gent, posats a fotre merdes que sigui la meva, no?
Pues sí, sí. Bueno, tu, per qui li pugui servir, que ho tingui en compte, que aquestes revistes existeixen i que són fàcils d'identificar perquè els de València ens han fet un portal d'identificació superfàcil i superràpid.
Molt bé. Doncs escolta, ja podem anar acabant. Vam demanar al principi de temporada als oients que voldrien que parléssim això. I va sortir, bueno, vam suggerir la possibilitat de fer alguna lectura crítica d'algun article científic, ara que estàvem parlant d'ètica i d'investigació i això. Escolta, posarem el grup de Telegram, que no ho hem dit al principi, però tenim un grup de Telegram, posarem el grup de Telegram, busquem una data i proposem un article i ho fem obert als oients, què et sembla?
M'assembla molt bé.
Fem un club de lectura, agafem un article, proposem i diem, guaita, data tal, farem lectura crítica d'aquest article, podem atrevir fins i tot a fer-ho com estem fent ara, ho estem gravant en vídeo també, ja veurem si es publiquen en vídeo, m'imagino que no val la pena, i provem i que se'ns apuntin i fem una lectura crítica. Pues fem un Journal Club, ho provem o què?
A mi m'assembla bé. Sí, cada setmana, cada mes no, perquè...
No. Fem un i fem la prova i després ja en parlarem.
Hauré de deixar una feina per fer-ne una altra.
Aquesta cobraries poc, ja t'ho asseguro.
Ja.
Et cobraries en negatiu.
Pues sí, està molt guai. Sí, està bé. Sembla interessant.
Doncs va, qui tingui interès, el grup de Telegram. Proposarem allà l'article a llegir i buscarem una data.
Molt bé.
Doncs ja tanquem la paradeta, no?
Sí, home, sí. Deixem que la gent descansi.
Vinga, apa, que vagi molt bé, companys.
Ens veiem al proper episodi. Adéu.